l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de tertúlia al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Avui, dilluns 28 d'octubre del 2024, són les 8 del vespre i tenim una horeta per davant per parlar d'aquesta primera derrota de la temporada a casa del Centre d'Esports Sabadell i segurament les dues grans lectures que ens deixa aquest Sabadell Olot. D'una banda, una setmana més, no defugirem d'aquesta qüestió, la polèmica arbitral que va ser protagonista una setmana més, dos clars penals, sobretot, m'avanço ja una mica les imatges que veurem, i de l'altra, evidentment, també no podem obviar aquesta fragilitat defensiva que està mostrant el Sabadell en les últimes setmanes, que ens té una mica amoïnats perquè al final són xifres prou grosses de gols en contra. Estem parlant de 6 gols en contra en els últims 3 partits, 2 gols rebuts davant el Sant Andreu, davant l'Atlètic Balears, davant l'Olot, que realment estan impedint que el Sabadell, més enllà d'allò de posar el focus en aquesta qüestió, està impedint que el Sabadell es distanciï al capdavant de la taula, perquè no podem obviar que acabem d'entrar en el mes de novembre i que el Sabadell continua liderant el grup 3 de la segona federació, això sí, amb una classificació que està comprimidíssima. El Cairon, que ha posat aquí el Roger, al canal de Twitch, saludem els de l'antena de Ràdio Sabadell, com sempre, els de l'estreaming, però també el Roger, que aquí ja deixa constància que entre tots els participants al chat, que sou ja un bon grapat des de fa uns minuts, que hem connectat ja a l'estreaming al Twitch, doncs entre tots els participants sortegem aquesta pizza de Maximus. Que Raúl Chao, per cert... Què tal, Raúl Chao, com estàs?
Molt bé, Pau, i tu, què tal?
Amb perdó de la Sílvia, ja em perdonarà. L'estrella aquí del moment.
Porto 3, eh?
Portes 3 ja, Bandarra?
I això que vaig començar, que ningú em donava sort.
Sí, mira qui et va donar sort, eh?
La primera vegada. Fins que no li vaig donar la pizza, jo no...
I després va venir una llegenda de Dinamarca i també em va donar sort, és a dir, al final he tingut... Ara mateix estic en el meu prime, no? És a dir, 3, a veure si hi ha una quarta, no, aquest any?
No l'has pogut catar encara, no?
Encara no, s'ha de fer.
Alguna li hauràs pagat a la Sílvia, com a mínim, després de...
Què menys, després de donar-te-la...
Jo, quan la mengi, jo faré un vídeo, com sempre, ja ho veurà primera, i faré alguna coseta, ja sabeu que jo per la meva gent del Tribuna i del chat sempre s'ha de tenir un detallet, no?
Doncs el Raúl Chao, col·laborador del Connectats d'aquesta casa, per cert, també la nostra companya de Televisió Sabadell Vallès, la Sílvia Fernández. Sílvia, que no t'he presentat com a tal, què tal, com estàs? Benvinguda.
Bon vespre, doncs amb moltes ganes de parlar del Centre d'Esports, tot i que sembla que sempre que vinc aquí al Tribuna és per parlar de derrota.
Ho tens controlat, això, per l'estadística?
Sí. L'any passat sí que s'ha de dir que...
Hi havia més probabilitat.
Hi havia més probabilitat, però aquí estem.
Bé, en qualsevol cas, allò havia d'arribar algun dia, probablement, la primera derrota de la temporada a casa, però no ens deixa un bon regust com va arribar la d'ahir davant l'Olot. No sé, quina primera lectura en calent n'extraieu del partit, Raúl, que tens ganes de parlar, va.
Avui és un dia de parlar durant 3 hores, 4 hores, és a dir, tinc moltes ganes de parlar.
A les 9 el Roger tanca la barraca, eh?
Han passat més de 24 hores i encara continuo una mica emprenyat, perquè crec que no era el dia per perdre, encara que és primer d'ADN de Sabadell, després d'una victòria a casa, tornar a jugar a casa, era la presentació del futbol base, s'havien acumulat tots els cúmuls per no guanyar. I crec que al final no ens va sortir el partit que volien que ens sortís, perquè la primera part vam veure un Sabadell que atacava, que feia perill, era una situació de perill constant, però a la segona part tot va canviar i tot se'n va en orris. Encara que parlarem, perquè s'ha de parlar que l'equip, sobretot a nivell de joc i sobretot a nivell defensiu, no està en el seu millor moment, però d'altra banda vam tenir una altra vegada això arbitral i del bo, que no sé si vas veure tu, perquè jo vaig veure que Sotera saltant al camp dient «Ostres, àrbitres, per què no piteu això?». És a dir, és que... Després diuen des d'alguns llocs que Sotera i els àrbitres van amb nosaltres, doncs no sé si van amb nosaltres, què van fer ahir, perquè entre el salt de Bellingham celebrant un gol, la mà i el penal de Ripoll, que una mica més i el deixen sense tenir fills, és una mica surrealista, però bueno.
Parlarem també d'aquesta polèmica arbitral, parlarem també del que ha estat una setmana moguda, perquè, bé, la setmana anterior, més enllà del que pugui passar a les xarxes, que al final allò no deixa de ser un caldo de cultiu, però que fins i tot elevin el to, i de fet ho va preguntar l'Adriana Arroyo a la mateixa roda de premsa, David Català, que fins i tot directius de clubs com l'Atlètic Balears o el Lleida, que està tot a les guerres, doncs elevin el to i s'atreveixin a fer acusacions d'aquesta mena. Després ho debatrem. Abans, Sílvia, el que dèiem, una lectura en calent que et deixa el partit d'ahir.
Doncs això, que al final és una mica el que diu el Raül, fa l'efecte d'oportunitat perduda, perquè donaves, doncs, això un cop sobre la taula, et posaves a un partit de distància dels perseguidors, a una categoria que, com comentaves tu al principi, doncs està molt apretada, sobretot a la part alta, i l'equip al final és cert que la primera meitat no fa un mal paper, posa les cartes sobre la taula de seguida i sobretot domina, però sense gaire efectivitat en atac, però sí que és cert que a mi la segona meitat em va deixar una mica decebuda, perquè penso que hi hagués hagut opció al final de resoldre i de poder donar-li la volta a aquest segon gol de l'Olot en aquest sentit, però vam caure en una precipitació que tampoc vaig entendre, perquè jugant a casa a vegades em fa l'efecte que l'equip no sé si té una miqueta més de pressió, però no acaba de jugar del tot còmode i al final portes tres partits seguits encaixant dos gols i el que no passarà cada setmana és que tu marquis tres, com va passar contra l'Atlético Baleares. Al final això penso que se surt del normal,
sí.
I ahir, doncs, per començar, que a la segona meitat gairebé ni les vas tenir, després el tema de l'ajuda no ajuda arbitral, que va ser escandalós, tots ho vam poder veure i és que poc més es pot dir d'aquest tema, però que no, que si en defensa estàs tan fràgil no aconseguiràs l'objectiu que tots sabem quin és, tot i que hem d'estar satisfets per com està sent aquest inici de temporada, perquè al cap i a la fi, a tot i encaixar sis gols i tot i que la imatge no va acabar de ser la desitjada, l'equip continua líder.
És cert que, i de fet hi ha un article que hem publicat ara fa una estona al web de Ràdio Sabadell que explica una mica la situació defensiva del Sabadell, que al final estem parlant de 10 gols en contra en 9 jornades, que no és una xifra ni bona ni dolenta, podríem dir-ho, és una xifra normaleta, però sí que és veritat que 6 gols d'aquests 10 s'han concentrat en les últimes 3 jornades, que a més tenim per allà pel mig l'accident d'Andratx amb els 3 gols de córner. També és cert que el Sabadell, si agafem aquesta mostra de 4 partits, ha tret 6 punts de 12, perquè va marcar una mica el que deies tu, Sílvia, 5 gols contra l'Andratx i 3 davant l'Atlètic Balears, però no podem esperar que en una categoria com aquesta sigui sempre així, Raül, en aquest sentit.
A la mítica segona B sempre dèiem la importància de la porteria a 0, i aquest any ens costa mantenir-la, no? Perquè des del dia del Lleida, que sobretot a Camp de Lleida van fer un bon partit, el dia del Cornellà, perquè també són equips que els costa arribar, i això ho vam notar, però ara mateix tenim un problema defensiu important, perquè a més el segon gol que ens fa l'Olot és un gol molt semblant al primer que ens fa, el segon que ens fa el Sant Andreu, és un gol molt semblant també al primer, traient la errada greu de Salguero el dia del Balears. Són entrades al segon pal i ens fan molt de mal. Aleshores, crec que s'han de vigilar molt, perquè en aquesta categoria el mínim error condemna, i ahir vam veure, és a dir, dos errors greus, que són el primer, ja el parlarem, però és a dir, és un cúmul d'errors de molts jugadors que al final acaben amb la pilota a la xarxa del porter del Sabadell.
També la frustració aquesta, que fas un 9 de 12 contra aquests equips a priori de la part alta i arriba a l'Olot a casa, que és cert que arribava amb bona dinàmica sumant 5 partits sense perdre, però no fas els deures i et queda aquesta sensació com que no, oportunitat desaprofitada totalment. I el que sí que em tranquil·litza més pel que fa al tema defensiu és que, com a mínim, quan parles amb David Català a les rodes de premsa, veig que el problema sí que està detectat i que per aquí es pot començar a treballar. També podem parlar de la figura de Trapero, que tornarà aviat, no tinc tampoc més informació, imagino que tu tens més que jo, però en aquest sentit em tranquil·litza que l'equip podrà afrontar aquesta situació.
Mira, abans que es comenci a fer una bola més gran del tema Trapero, perquè ho preguntava per aquí abans el Juanfran, simplement destacar que encara no ha trepitjat gespa, no treballa, no ha fet cap part de la sessió amb el grup. Per tant, d'això es desprèn, evidentment, que contra l'Alzira doncs, està descartat, A partir d'aquí veurem com és l'evolució aquesta setmana i setmanes següents per començar a pensar en Illicitanos, Mallorca B, si no vaig errat, que és el pròxim desplaçament.
Jo el veig més, és a dir, per Mallorca B o Europa, és a dir, perquè entre que ve de dos o tres mesos sense jugar, necessita ritme competitiu, agafar ritme, aleshores crec que no s'ha de també tenir, córrer més riscos del que tenim perquè no el podem perdre uns altres dos mesos o tres.
A veure, alguns comentaris que ens arriben per aquí també, i continuem amb el debat i amb la tertúlia. Bé, posaven el focus, per exemple, al semi en l'actuació de Gompi de Carlos Pérez, que diuen perden moltes pilotes i no generen perill a la zona de creació. Crec que era el Murci per aquí també, que abans era doncs, crítica amb Carlos Pérez. Diu, crec que el ve d'haver-hi millors jugadors que ell, o almenys amb més ganes, segur, va ser un... Queda lleig dir-ho, perquè al final és un jugador que va entrar a la segona meitat, però és un dels assenyalats, després en parlarem també, d'actuacions individuals. Diu el Charlie que el partit d'ahir ha de servir per aprendre que no serà un camí fàcil. Alimentaven també per aquí el semi el debat a la porteria.
S'ha d'obrir.
Diu, no ha estat el principal culpable Gianni dels últims gols, però 6 gols en 3 partits em fa pensar que potser diumenge José Ortega és titular a Alzira. Donava ànims al Carn, diu que això serà llarg. Bé, molts comentaris que arriben, insistim. Miguel Ángel deia, fa ràbia que sembla que som molt millors, que anem sobrats, però després no ho aprofites el control i ho acabem pagant. A mi em va... I parlava també, per exemple, el Gat Arlequinat, que li va sorprendre l'absència de Javi Delgado, veient l'alçada dels centrals olotins. D'entrada, em quedo amb aquesta lectura que feia el Miguel Ángel, perquè a mi em va fer també aquesta sensació a la primera meitat. A la primera meitat em va fer la sensació que el Sabadell era i és millor que l'Olot. Els primers 45 minuts em fa la sensació que són molt bons de l'equip i potser no es tenen en compte després en la lectura global del partit, però el Sabadell sorprèn amb aquesta línia de 5 i amb els carrils per Ton Ripoll i per Pau Fernández. Si... Potser tot ho reduïm a l'encert, però és que si el Sabadell arriba a estar una mica més encertat a la primera meitat, potser estem parlant d'un altre partit.
Sí, totalment. Sí. És a dir, a mi em va sorprendre molt l'alineació, perquè jo pensava que tornaríem amb un 4-2-3-1, però això sí que és veritat, que veient l'alineació del filial del dissabte, ja podem entendre que aniria Morcillo de convocat, aleshores només tenim dos davanters, o podem anomenar Miguelete davanter, no? Aleshores, si juguen els dos al davant, a la banqueta no queda res. Aleshores, jo crec que va entendre també per aquí, és a dir, si entrava... Miguelete de titular, després podia entrar Delgado o viceversa. Aleshores, crec que per aquí, que jo crec que això a la convocatòria s'hauria d'haver utilitzat un altre jugador de la filial, perquè sobretot en cas de que anés molt malament, com va anar, jo vaig trobar a faltar algun jugador del filial. Respecte a la formació de l'equip, a mi em va agradar perquè crec que l'equip ha d'aprofundir i ha d'utilitzar les seves millors eines. I en aquest cas tenim dos dels millors carrilers o laterals, o com sigui, com es diguin, que són Pau Fernández i Ton Ripoll, que són dos jugadors que han marcat la diferència. I ahir van els que van marcar la diferència i són els jugadors que van portar a l'atac a l'equip. Sense comptar Urri, no? Perquè Urri, és a dir, Urri juga de porter i també para. És a dir, Urri és un escàndol de jugador. I ja sé que tu vas portar la penya de Marc Domènech, doncs la d'Urri aquí.
Nosaltres som els de la penya d'Urri.
Urri és un jugador increïble. Però sí que vaig trobar a faltar aquest Delgado, perquè crec que amb Delgado Miguelete pot picar molt bé a l'espai, juga una mica... Ha fet ja amagar, no? És a dir, no el tenen tan controlat, i crec que això ens podria haver anat bé, perquè sobretot a la segona part, quan deixem tota la banda a Ripoll, perquè Miguelete se'n va cap a la davantera, juntament amb Delgado, allà creem perill. Encara que no es materialitza en ocasions clares, però a mi em va agradar, i a més Delgado i Miguelete s'entenen molt bé.
Sí, la veritat és que a mi també em va sorprendre l'absència de Javi Delgado. Al final sí que va sortir relativament bé el plantejament a la primera meitat, perquè és el que comentava el Raül, que el que buscàvem als carrilers doncs, es va fer notar. Al final només cal pensar en el penal que li fan a Ton Ripoll, però també en un noi com el Pau Fernández, que tot i que ha estat fora per lesió un temps i tot i la seva joventut, et demostra cada partit que surt de titular que està totalment al nivell i que sobretot et dona doncs, això, molta profunditat. I en aquest sentit és el que comentava al principi, és que les vas tenir molt clares a la primera meitat, és que el pal de Salguero, després també el xut d'Urri, no en vas tenir moltes, però les vas tenir clares com per marxar guanyant i amb solvència, però és que és el que comenten pel xat, aquesta categoria, o aprofites les que tens, o ja és que ja s'ha vist, perquè aquesta jornada també ha sigut una desfeta dels de dalt força generalitzada.
Després parlarem també de perquè a vegades no les comptabilitzem com ocasions clares perquè no xutes, però després hi ha un factor que és el tema dels penals.
Sí,
que al final l'equip genera dos penals.
Clar.
Dos i mig.
Per tu dos i mig. Després veurem les imatges, però que al final, insisteixo, que també són ocasions que l'equip genera. Que potser dius, ostres, no les compto perquè no xutes a porteria. Però realment és una acció que haurien de ser castigades i que el Sabadell hauria d'haver tingut l'oportunitat ahir d'haver fet dos gols més. Després s'han de transformar els penals. Però que també s'ha de tenir en compte això. El tema de Javi Delgado també... És curiós, bé, és cert que ara traiem aquest debat, però com avui... Bé, ahir recordàvem ja durant la transmi i avui ho recordaven a l'Hotel Suís el Sergi Ladri. És cert que és una fórmula que no ens agafa de nou. Que Lleida, per exemple, sense anar més lluny al Camp d'Esports...
Sant Andreu també, no? Sant Andreu no Sant Andreu no.
A Lleida sí,
però hi ha un partit més que també juguem amb Miguelete de nou.
Pot ser que fos el del Narcís Sala. Sí, ara si no algú aquí pel xat ens traurà dubtes. A mi...
Que de fet fa el gol, Miguelet.
Sí, fa el gol, correcte. Vull dir, no és una solució que ens agafi de nou. És cert que ara la traiem a escena perquè el Sabadell ha perdut, però el dia de Lleida ningú es plantejava perquè... Però sí que és cert que Javi Delgado és un dels jugadors referencials d'aquest equip.
Sí, que fa molta feina bruta al final. El Javi potser no porta tants gols com Sergio Cortés, que també haurem de parlar d'ell, pitxitxi d'aquest equip, però t'aguanta moltíssimes pilotes, et guanya molts duels i és el que deia el Raül, que també en aquest sentit combina molt bé amb Miguelete i... Per això potser ens va sorprendre més que no sortís d'inici en partit contra un rival com l'Olot.
Clar, perquè a més, jo en el meu partit, que jo pensava que l'Olot estaria tancat al darrere, aleshores tenia dos laterals que pugin, és a dir, ja jugava amb una línia de 4-2-3-1, tenia un davanter que fixa i Miguelete que pot anar a l'espai. Aleshores jo m'esperava aquest partit. I crec que Delgado podria haver anat bé. Però bueno, és a dir, si el míster confiava en Miguelete de nou, tindrà la seva visió del partit. Després de Toro Pasado, com diuen, doncs...
Sí, no, sí, evidentment fàcil, ara ens queda aquest mal regús. No sé, si no, el xat que em portin la contrària, A mi em fa la sensació que ahir el Sabadell, si agafem, insisteixo, els primers 45 minuts, els segons, estic d'acord amb la Sílvia, que no sé si és un tema de pressió, si Dolera va tocar coses també amb l'entrada de terme...
El minut 1 ja es veia que no era el mateix Sabadell.
Si condiciona, evidentment, aquest gol matiner a la segona meitat de l'Olot, però si agafem exclusivament els primers 45 minuts, a mi em semblen uns 45 minuts dominants del Sabadell en pilota i en la pressió. L'Olot estava sense idees.
Juntament amb el Camp d'Esports, per mi és la millor primera part que fa el Sabadell, perquè normalment som un equip que fem perill a la segona part, que a la primera part adormim una mica al terreny de joc, adormim al rival, i que a la segona part és quan fem els gols. I ahir per mi van fer una molt bona primera part, i tot el contrari a la segona part, que és el que més em va estranyar, perquè dius, ostres... Però també comentàvem amb la grada de que si tens les ocasions de perill les has de materialitzar, perquè després el rival, a la segona que té, perquè la primera havien tingut una, a la segona clara que té te la claven. I això no pot ser perquè si no pots estar marcant 3 o 4 gols per partit, com deia la Sílvia abans, és que si no al final o necessites la verge de la salut tots els dies o és impossible.
És que allò de l'Olot ahir també va ser una segona meitat molt ben plantejada i un partit al final el que podien fer, no? Un partit rucó,
esperar
i màxima efectivitat en atac, perquè és que van tenir, dèiem, no? Dos xuts a porta, dos gols i quatre arribades més o menys clares, però clar, aquí hi ha un problema, evidentment.
És que, de fet, per continuar incidint en aquesta qüestió, de fet, Raül, abans d'entrar al programa estàvem repassant una mica, de fet et demanava, dic, Raül, ostres, vam a recordar els últims partits del Sabadell, i realment miràvem resum del Balears, del Sant Andreu...
El Cornellà tampoc en xuta a porteria.
Sí, però bé, agafo aquestes últimes tres mostres, que al final l'equip li han fet sobretot dos gols en contra. Les ocasions que generen per partit són 3 o 4 com a molt. Clar, no pot ser que el rival tingui aquesta taxa d'efectivitat en l'encert.
I si mirem els gols, és que bàsicament són iguals. És a dir, pilota el segon pal, que entre Gianni i la defensa no arriben... i ens la claven, i això crec que no pot ser, perquè crec que en aquesta categoria, una de les principals condicions d'aquesta categoria és la porteria zero. Me'n recordo les primeres 4 o 5 jornades que dèiem, ostres, el Sabadell és un dels equips menys golejat, que és un dels seus punts forts, I ara possiblement estaríem dient que és el punt dèbil del Sabadell és la defensa. Sí, sí. No, no sí, pot ser.
Que... Quatre porteries a zero, al final, és el que parlàvem. És que al final aquests números en contra, de gols en contra, s'han embrutat en les últimes jornades. Però, no, clar, al final, avui repassàvem i no deixa d'haver-hi quatre porteries a zero en 10 partits.
Passem d'un extrem a l'altre. Al final l'equip no agafa bé les marques. Després sí que també hi ha errors individuals. Al final ahir l'assenyalat, entre cometes, és Rubén Martínez, però està passant en gairebé... tots els partits, també problemes per tirar la línia del fora de joc, són, al final ja s'ha analitzat tot, però no pot ser que tres partits consecutius encaixis dos gols.
Per mi, dels últims dos partits, el gran assenyalat és Salguero. És a dir, Salguero el dia del Baleares es menja el primer gol, el segon també, que, bueno, que era en fora de joc, però també no acaba de refusar bé la pilota, i ahir en el primer gol, encara que Rubén perd la pilota en un lloc que no l'ha de perdre, però Salguero salta,
sí,
i en aquest moment que salta, deixa el forat, i està en la mateixa línia defensiva, només estan Càmara i Pau. I Pau, que és el més ràpid de tots, aconsegueix arribar a la pilota, és que jo ho tinc a 2 metres de mi, i Pau l'aconsegueix tocar... i Gianni no es queda a mitja sortida, i aleshores és quan fa el gol. Si Gianni possiblement estigués 1 metre o 2 més endavant, aquella pilota l'hagués agafat, segur, 100%, i no estaríem parlant del primer gol. Que és una de les causes que la gent critica Gianni, que és que a vegades que es queda molt entre pals, i jo crec, i a mi em donaria més una mica més de seguretat si estigués una mica més endavant. Per exemple, el dia del Sant Andreu també hi ha un gol que, si fes un pas endavant, podria a guanyar la pilota. Aleshores, crec que aquest és un dels punts de que l'afició també, i amb raó, que cadascú pot tenir la seva opinió, que possiblement un canvi de porter o una oportunitat, perquè si Viale vam dir, ostres, ole per Viale, tenia dos porters importants de la categoria, sobretot el Zamora, jo crec que veurem a Ortega durant la Lliga. Jo crec que durant un tram mínim la veurem.
Després ho parlem, perquè abans, bé, la Sílvia ha tret un dels noms propis, el de Rubén Martínez. És cert que el primer gol de l'Olot, l'origen de la jugada és una pèrdua en una zona on no es pot perdre la pilota de Rubén Martínez. Jo, per mi, no hi ha una responsabilitat individual a tots els gols, perquè és cert que en el primer em fa la sensació que aquesta errada agafa descol·locada la defensa.
Sí.
El segon estira molt malament la línia, que és cert que Ton Ripoll queda enganxat a la dreta, en el primer queda enganxat també Pau Fernández, vull dir, al final aquí hi ha una mica, Salguero tampoc està bé, està fent les marques.
I s'entra sol, fa la centrada sol, això sí, està marro allà, l'ha de pressionar, no pot centrar sol, perquè és el mateix que el dia del Baleares, és a dir, el Baleares centra sol, gol, i això no pot ser, és a dir, hem de pressionar tots, perquè si no al final a vegades culpem massa o als porters o a la defensa, però al final els primers que han de defensar són els davanters. Si no defensen els davanters, al final l'equip ho nota.
Jo estic d'acord aquí, per exemple, amb el que deia també l'Héctor, que Salguero realment a mi m'agrada perquè fa bones cobertures a càmera, és un central molt corrector, vull dir, és molt ràpid, a l'esquena realment és molt ràpid. Però bé, fa la sensació que no acaba d'estar una mica el que deia David Català en roda de premsa, perdó, que no em sortia, que al final no acaba d'estar acoplat l'equip, que no acaben de tirar bé les línies, no acaben d'agafar bé les marques, i és un aspecte en el qual han de seguir incidint. Una de les veus autoritzades del vestidor, Rubén Martínez, precisament, protagonista en aquest 0-1, que atenia el Sergi Garcés ahir als micròfons de Ràdio Sabadell un cop finalitzat aquest Sabadell 1, Olot 2. L'escoltem.
Algun dia havia de passar, ja ho dèiem ahir durant la Transmi, que el Sabadell fins ara havia estat gairebé immaculat a casa, traient l'excepció de l'empat davant l'Ibiza. Avui, però, ha caigut la primera derrota de la temporada aquí a casa davant un Olot que, les coses com són, ha aprofitat al màxim les seves dues ocasions respecte a l'atac arlequinat i, per contra, s'ha acabat enduent aquests 3 punts. Però bé, una de les veus autoritzades d'aquest vestidor. Rubén, com estàs? Bona nit.
Bueno, fotut perquè volíem els 3 punts, estàvem a casa, crec que hem entrat bé al partit, hem fet un bon inici, generant potser no ocasions superclares, però sí que recordo 3-4 centros dins de l'àrea que estàvem allà volent arribar, una jugada una mica així dubtosa amb el Tom, però bueno, ja està, ells han tingut un parell de contres a la primera part que ens han fet una mica el susto, però en línies generals jo crec que la primera part hem estat bé, la segona ens ha costat entrar al partit i el seu gol ens ha ficat una mica més nerviós, el Sergio ha marcat un molt bon gol i després ens han tornat a marcar, però bueno, ja està. Sempre ho dic, crec que aquí la clau és tenir aquesta estabilitat emocional i bueno, fotut, perquè no m'agrada perdre ni el Parxís, però bueno, ja està.
Dèiem que algun dia havia de passar. Potser la sensació aquella de que amb la primera part, com dius tu, i estem d'acord, que tan bé que ha estat l'equip, que només li ha faltat el gol per acabar-ho de rodonir, no sé si sap encara més greu o això ja és igual, perquè sap greu perdre sigui com sigui contra qui sigui.
Sí, l'equip ho ha intentat. L'equip ho ha intentat. Sí que és cert que la segona part potser hem tingut aquest nerviosisme, que hem de saber-ho controlar. Però bueno, l'Udot també hem de recordar que venia de 5 partits sense perdre, li teníem el màxim respecte i avui no ha pogut ser i ja et dic fotuts. Ara pensant a l'Alcira, que és un partit també molt, molt complicat, un equip rocós i bueno, a seguir.
Anem de seguida amb l'Alcira. Abans, però, pregunto una mica per la fotografia general que queda, ara que ja hem superat aquest primer quart de la temporada, aquests primers 9 partits disputats, si ens deien ja la temporada passada, quan ho vèiem amb certa distància tots plegats, com era d'igualat aquest grup de la segona federació, només cal donar un cop d'ull ràpid. Des del Sabadell, que continua sent líder, empatat amb el Sant Andreu, però al capdavant, fins al 12, 13 aproximadament, és que és qüestió de 3-4 punts que està tothom en un mocador.
Sí, són conscients i li donem importància a cada punt. Per això ens anem fotuts avui, doncs, per exemple, has perdut. Com a mínim volíem rascar el punt tal com estava el partit, vull dir, sempre anem a pels tres. Màxima importància a tots els punts i ja et dic, a donar-ho tot, que això sí que estic completament convençut que l'equip ho dona a tots els partits i aquesta estabilitat.
Us hem anat sentint, i a tu com a exemple, que sempre dèieu és que al final això, primer que és molt llarg, al final són 34 jornades on s'ha de saber mantenir el cap fred. Veient-ho ara ja, en realitat, m'imagino que continues reiterant que haurem de tenir aquest moment, que deies tu, d'equilibri emocional, de saber jugar amb tot i saber jugar amb totes les situacions com la que es presenta ara fins i tot.
Sí, sí, això és la clau, vull dir, és superimportant perquè moments com aquests, ja ho dèiem quan no estàvem perdent, que arribarien. Llavors, estabilitat, a currar, i nosaltres volíem guanyar sempre, entenem la gent que se'n vagi enfadada, nosaltres som els primers autocrítics, això no vol dir que l'estabilitat sigui tot de color, no, hem de millorar coses, hem de treballar-les i pel diumenge a pels tres punts.
Alzira, en una situació normal et diria que bé, està en aquella zona intermitja de la classificació, però clar, com estem dient, amb aquesta poca diferència de punts, ser a la zona i mitja de la classificació significa que el tens aquí gairebé a tocar, que fins i tot podria empatar en cas de que les coses anessin, que de bo que no, molt malament diumenge que ve. Màxim respecte per un costat i màxima dificultat un altre cop, sabent el que significa anar a camps com el de l'Alzira, amb l'ambient de València que diem nosaltres per aquí dalt, que saps que són camps que apreten.
Sí, sí, correcte. Vull dir, sabem que serà molt difícil, ja t'he dit abans, un equip molt, molt rocós. Però bueno, ara veiem la part positiva, seguim a la part alta de la classificació, seguim líders, llavors a treballar, a currar i que això s'oblidi amb 3 punts el diumenge.
Faig l'última, avui tornaves, després de tot el que va passar la setmana passada, etcètera, etcètera, sobretot després de tota la pel·lícula també, et pregunto per l'ensurt que ens hem endut amb tu. Aquest cop el cap, que per sort ha quedat, pel que veig, en res, en un ensurt i poc més, t'has endut un bon mastegot per això, eh?
Sí, sí que ha estat, potser no ha estat un cop molt dur, però ha estat aquesta zona i m'he quedat una mica adonit. Quan ha vingut l'àrbit deia, tio, los ojos blancos, i no me'n recordo molt bé, però bueno, ara una mica dur tot això, però ja està, un ensurt i bueno, a treballar, ja et dic, a treballar. Quan no arriben, per exemple, com avui els 3 punts, s'ha de treballar més dur i intentar aconseguir la victòria.
Doncs a fer reset, a descansar i a tornar a començar. Gràcies, Rubén.
Correcte, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Rubén Martínez, al micròfon del Sergi Garcés després del partit, donant la cara a una de les veus autoritzades del vestidor, malgrat aquesta errada que comentàvem del 0-1, i malgrat també que la sensació que ens quedava, i ara ho comentàvem una miqueta també fora de micròfons, és que potser en les últimes jornades falta una passeta més dels homes, no personalitzo en Rubén únicament, sinó en els jugadors d'atac del Sabadell. I al final, realment, qui et marca és el capità, Sergi Cortés, ho deies tu abans, Sílvia, amb un cacau des de 25-30 metres. L'equip genera, però no acaba de...
Si a principi de temporada hauríem de dir quins serien els jugadors que haurien de fer 7-8 gols, diríem Peque Polo, el pobre fora de combat del primer partit de pretemporada, Rubén i Marro, no? I aquests dos jugadors encara no els estem veient en el seu màxim nivell. I jo a Rubén espero molt perquè quan està bé és un jugador de primera federació, és a dir, és un jugador de primera federació com a mínim. Aleshores jo li trobo que ha de fer aquest pas endavant per... Jo crec que quan faci el primer gol no pararà d'enxufar.
Sí, jo en aquest sentit estic d'acord, però sí que és cert que noto una mica més aquesta falta d'eficàcia i tot plegat amb els jugadors que havien sortit abans, Gompi i Carlos Pérez. Sí que és veritat que el Carlos al final també surt normalment des de la banqueta, fa l'efecte que no acaba d'estar del tot endollat, però ahir sí que és el jugador que jo vaig notar que li faltava aquest punt d'intensitat, no? D'anar als duels. Recordo una acció per la pilota i l'Otmars al contraatac i podria haver acabat en alguna cosa pitjor, en un altre gol, no? Però el tema de Rubén sí que podria fer una passeta més endavant, però és veritat que quan falta es nota, perquè també recordem que tornaven aquesta setmana Rubén, Toni, Urri, i la veritat és que la setmana passada, tot i la victòria, se'ls va trobar a faltar.
Jo vaig, sobretot, a un aspecte col·lectiu. Abans reclamàvem un puntet i dos puntets més a la defensa i potser falta un puntet més en les últimes jornades en atac, perquè tret de Miguelete, que se l'ha vist força actiu, que va marcar el dia del Narcís Sala, el pes, i Marro, evidentment, va marcar l'últim partit contra l'Atlètic Balears, però és que el pes ofensiu de l'equip ha recaigut sobre Sergio Cortés, el capità, un migcampista.
A nivell golejador sobre Cortés i a nivell de fer creacions d'atac i a nivell de passar línies, està caient en els dos laterals, que són Pau Ripoll i Urri, que és el jugador que a nivell, és el box-to-box, no? És aquest jugador que va des del mig del camp i que pot anar amb la seva velocitat passant línies. Per això és el que crec que ens està faltant, aquestes mitjapuntes, aquestes línies de mitjapuntes, traient a Miguelete, perquè és que Miguelete és el que al final és el que s'ho deixa tot al terreny de joc i no li pots dir res perquè és que s'ho deixa absolutament tot i és el que més ocasions provoca, que més es mou i això també et dona més. I sobre el que estava dient la Sílvia, a mi Carlos em va desesperar moltíssim, és a dir, em va recordar certs moments a Nando, és a dir, d'anar, uf, dius, ostres, quan va perdre aquesta pilota al mig del camp, que sort que estava Pau Fernández, que va poder salvar la contra, i jo noto aquest que ha de fer un pas endavant, perquè crec que és el jugador amb unes característiques més semblants, aquest mitja punta, aquest jugador que pot fer l'última passada, i de moment no està entrant en joc, i crec que és la posició que ens falta, perquè crec que no tenim un jugador que pugui fer l'última passada i crec que això l'equip el nota. I Gompi em recorda una versió d'Aaron Rey una mica així de marca blanca, no? És a dir, és un jugador que a vegades em desespera perquè li doblen, no la passa, s'equivoca a vegades en el regat i a vegades sí que desespera. Però és que tampoc tenim més, en Peque Polo lesionat, si està jugant Rubén, si està jugant Marro...
Clar, la sensació és que hauria d'haver-hi molta més competència, hi hauria d'haver molta competència, i això hauria d'elevar el nivell, i a mi em fa la sensació que, si més no en els últims partits, és cert que el dia de l'Atlètic Balears faltaven moltes peces, però sobretot ahir fa aquella sensació de dir, ostres, teòricament hi hauria d'haver peces per revolucionar, i no revoluciones.
Clar, al final també Peque Polo fora de combat, Bakayoko fora de combat, però és veritat que aquí tothom ha de fer una passa endavant perquè, mira, Cortés no pot viatjar al Zira, però també és que Miguelete, si no m'equivoco, porta quatre grogues. Vull dir, que el dia que no es falte Miguelete, què, aquí...
I Urri també està a punt de... També, és a dir, és que tenim una sèrie de jugadors que són transcendentals i vitals, que estan allà al bord de perdre's un partit. I no pot ser que ens passi una altra vegada com el dia del Balears, és a dir, que sense la columna vertebral el Sabadell perd molt. I crec que això és el que ha de fer un pas endavant. I és que l'altre dia jo a l'estadi deia, ostres, a mi em faltava Ostrell. Aquest jugador de 1 contra 1, que era el que no teníem, perquè és a dir, Gompi és un jugador 1 contra 1, que ho podrà fer malament o no malament, però s'equivocarà, o no, però és 1 contra 1. I a la segona part no hi havia aquest jugador, perquè és a dir, Marro és un jugador més que se'n va cap al mig, que no obre la banda, i per això trobava a faltar aquest jugador. Jo suposo que el Zira... o Ostrell o Quim Ugés o Júnior, un dels tres anirà, perquè si amb la baixa de Cortés hi ha un lloc lliure, hi hauria d'anar un del B.
Home, també és cert que quan els jugadors del filial pugen al primer equip és que estan complint la setmana passada. Al final Ostrell fa un bon paper en el tram final, Tebar també, i penso que no és un sacrifici, no és un problema donar-los en aquest sentit l'oportunitat, perquè estan complint i amb escreix, tot i l'empat del filial del cap de setmana 0.
Sí, a veure qui va. Alzira, em quedo amb un parell de comentaris per aquí, que crec que feia el Murci i ara també el Gat Arlequinat, que parlaven amb aquella sensació de... que Rubén Martínez, clar, és que ens va deixar, crec que ho deia abans el Chao, molt bon regust durant la pretemporada, va ser un dels millors.
Va ser el millor, clar.
I clar, ara se'l troba a faltar una mica aquesta aportació decisiva que tenien aquests partits de pretemporada. Però bé, el Lector preguntava novament pel tema de Trapero, ho dèiem abans, que al final encara no ha trepitjat gespa amb la resta del grup, per tant, el Girano i Licitano no sé, que hi hagi...
Mínim Mallorca a Europa.
Sí, sí. Algú ara aquí em desmenteix, però jo diria que difícil per l'Illicitano i veurem què passa contra el Mallorca.
No, és que no t'estranyi que fins i tot el podem veure per la Copa Catalunya, no? Que és a dir, que és el novembre, sí, no t'estranyi que aquests jugadors el puguem anar recuperant. Sí, sí. Sí.
N'agafen sensacions poc a poc, tampoc crec que l'introdueixi de titular directament a la defensa.
Bé, 5 minuts per sobre del punt de 8:45. Avui no em sap greu perquè no regalarem cap EAFC25, no hi ha cap joc, però sí que us he de recordar que la gent de Videoca ens acompanya durant aquest mes al Tribuna Preferent, que si pertanyeu a l'univers gaming, anime, de superherois, de manga, i busqueu també els millors i més nous jocs del mercat, podeu anar a Geek Planet, aquí a prop de la ràdio, al passeig Manresa número 26, i trobar-vos amb el vostre món. I si a més, busqueu un bon preu per avançar-vos al Nadal, a Videoca Toy Planet us ho posen molt fàcil, 25% de descompte en totes les joguines durant el mes d'octubre. Afanyeu-vos perquè queden 4 dies per començar a fer aquestes compres anticipades per Nadal i no us quedeu sense. Videoca Toy Planet al carrer 3 Creus 63 o Geek Planet al passeig Manresa número 26. Fem una publi. Anem a la publicitat i quan tornem, ara sí, que és que no hem parlat encara de la polèmica, el Roger Benet ha estat allò recopilant els diferents angles ahir amb les diferents càmeres que tenia la nova Creu Alta i tenim imatges, allò, gairebé podríem dir en exclusiva dels penals més que clars que va haver-hi ahir a la nova Creu Alta i que no es van xiular. Ara tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
De quin univers ets? Gaming? Anime? Superherois? Manga? Jocs?
A Geek Planet els trobaràs tots. A més, amb snacks i begudes arribats del Japó.
Visita'ns a Passeig de Manresa 26 de Sabadell, al teu món. Geek Planet.
Vine a descobrir-lo. No t'ho perdis.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Som-hi, que estem de tornada al Tribuna Preferent, aquest setè programa de la temporada, aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'antena, al streaming, amb el Raúl Chao, amb la Sílvia Fernández. I arriba el moment... Raúl Chao!
A per la quarta, vols per la quarta?
Et diria gairebé si vols fer tu la promo, però te la deus saber de memòria, no?
Em poses un compromís, ara em poses un compromís. Però t'he de dir que per
mira, espera,
mi...
Espera.
Per mi la pizza, la meva pizza preferida és la de pernil. És a dir, la pizza de pernil del Maximus és top. I com diria aquell, és la pizza de l'equip líder de Segona Federació. Encara que no estiguem en un bon moment, és la pizza de l'equip líder de Segona Federació, és l'equip del Sabadell i és l'equip del Tribuna, del Roger, del Vituri... I així que jo no me la perdo, és a dir, jo de vosaltres aniria al Maximus, dimecres aniria al Maximus, és a dir, jo no m'ho perdria, la pizza. Ja sabeu, Maximus.
ja està. Ja
com no, per no participar,
ja,
eh?
Ja no cal que faci promo, tu.
Està molt bona.
Bé,
està molt bona,
simplement, està. Deixa'm dir que està al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15, això encara no t'ho saps.
No, és que no me sé ni els carrers, a dir. Em sé el meu i poc més, eh? És a dir.
I el 683-11-88-19, i que entre tots els que participeu al xat, doncs cada setmana un àpat per dues persones valorat en 40 euros a Maximus. I som-hi amb el moment estel·lar del programa. Gràcies, Sílvia, seràs tu la mà innocent, perquè vinga, no em refio de rebutjar. Està nerviós el tio,
sí, eh? Sí, sí, és capaç de donar-se'l la pizza ell mateix.
La setmana passada, que jo ja us conec, ja sé com funciona això, regalem un joc i això es dispara, es peta de comentaris. I clar, la setmana passada vam tenir 72 participants diferents al xat. Raül.
Seria molt bonic, eh?
Sí, seria molt bonic. Si l'encerta de Sílvia... Jo plego, jo, mira, trec el micròfon, marxo, deixo que el Roger acabi el programa d'avui i ja està. Sílvia, un número de l'1 al 72, ho he fet en dues pàgines avui.
Vinga,
tot.
Va.
No m'hi cabia tot en una.
Diré...
No miris, eh?
No, miro, no. Diré el meu número, que és el 22.
És el 22? Espera, no faré cap més... No és el Raül Chao, no diré res més, perquè ara sortegem una altra cosa. És el Dani Carreño, que s'emporta aquesta pizza, un tertulià també, del tribunal, el Dani. Per tant, Dani, ens posem en contacte amb tu. I avui he portat aquí un parell de coses. Una piloteta com la de la setmana passada, que no me la posaré al cap, com la setmana passada. Una pilota del Sabadell desinflada. O... Uf, és que desmuntaré el xiringuito. Roger, mira, l'ensenyo així, és una bufanda del Sabadell. Per tant, un altre número, Sílvia, i...
El 47.
47. Doncs el 47 és el Piti Pro 14.
Uipa, estava al xat, eh? Estava al xat avui, eh?
També estava al xat, doncs, sí, que s'emporta aquest premi de marxandatge, que pot triar o entre la pilota o entre la bufanda. Mira, i perquè vegis que... Raül Chao s'ha quedat a prop.
Sense ulleres no veig, és a dir.
Que era el 26.
Ui.
Uf, era pedrosa,
ui,
eh?
Ui.
A quatre números.
Quasi.
A quatre números. Déu-n'hi-do. Mira, el Dani, ha aparegut per aquí, eh? Pizza amb pinya. Un...
jo també soc de pizza amb pinya, eh?
El Roger Benet és... El Roger Benet...
Quina vergonya.
El Roger Benet és...
Roger, sisplau.
Jo, que sabíeu que no estava massa a favor d'això, però no passa res.
No, jo tampoc.
Com a...
Podem tornar a parlar de pizza amb pinya, si voleu.
Alguna de... Oh, pizza amb pinya sempre, eh? Sempre.
Què dius ara?
Sant Pau i Duri, sempre.
Sempre.
He portat a dues persones que els agrada la pizza amb pinya. De veritat?
I tinc, del meu grup d'amics, de tota la vida m'odien per això, però tinc altra gent que li agrada també la pizza amb pinya.
Hòstia, és difícil de trobar dues persones que els agradi la pizza amb pinya i coincidir...
Always.
I portar-los aquí a la vegada...
Al Roger li agrada la pizza amb pinya?
No sé. No, diu que no. Espera, anem a llançar la pregunta al Twitch. Ja està, anem a desviar-nos una mica del tema. Pizza amb pinya sí o pizza amb pinya no? Dic, perquè a veure si sóc ara jo aquí l'estrany,
sí,
que no li agrada
sí.
la pinya a la pizza.
Pizza amb pinya pitjor que partit d'any.
Correcte. Gràcies, Toni. Pinya sí, no... Sí... Ostres, tu...
Genera més debat això que...
Sí, eh?
Que Gianni Ortega, eh?
Sí, lector, bueno, els que els agrada la pizza amb pinya no són persones, però aberracions...
Oye, por favor.
Pinyita 3, ja un que és d'Infinyita 3.
Correcte. No, mai, no... Bé, celebro que s'imposi el no, però més sí és dels que m'esperava. A Màximus no sé si la tenen amb pinya, no?
No me'n crec que no, no me'n recordo, però crec que no.
No? Anem amb més polèmica o no? Ja que ja hem
va,
engegat
sí.
La carpeta polèmica.
Penal sí, penal no, vinga.
Penal sí, penal no. Anem a posar les imatges aquí al canal de Twitch. Això em sap greu per la gent de l'antena, sempre ho dic, i per la gent del podcast. Però avui el Roger ha estat recopilant imatges, que ahir va gravar del partit, per veure... No sé de què rius, Raül Chao.
El Roger Benet al xat.
Sí, és en fi. D'aquestes accions polèmiques que es van viure ahir, perquè al final és allò de què va abans, l'ou o la gallina? Parlàvem dels problemes del Sabadell en defensa. Sí, però si es xiulen alguns d'aquests penals, potser avui no estem parlant dels problemes del Sabadell en defensa, potser estem parlant d'una victòria clara del Sabadell. Qui sap? Aquest és el primer penal, que és escandalós.
Una mica més i perd el carnet de pare, eh? És a dir, és que, mare meva,
és clar,
un
és
cop amb el genoll allà és penal claríssim.
És aquest és el segon, una possible trepitjada. Aquí, en aquesta imatge, em sembla que toca amb la punteta de la bota el jugador de l'Olot, Forés, toca la pilota abans.
En aquesta es veu clar.
Tot i que tu creus que en aquesta repetició, Raül, hi havia penal també.
A mi em sembla estrany com cau. No cau de manera antinatural, sinó cau de natural. És a dir, és com li fan la trepitjada i cau. Però crec que dels tres és el més dubtós.
Sí,
aquí fa una aturada que ni que sigui és el 2008.
Yeah,
I aquí
clar.
El problema és que al final... És que és molt important entendre també el context del partit. Que és cert que no treu...
Era el 80.
No treu tot el que hem analitzat del Sabadell en l'aspecte defensiu. Però és que aquí estem parlant d'un context de partit d'1-1, minut 80. amb una opció de si l'àrbitre hagués tingut nassos de xiular aquest penal, que és penal com una catedral, de posar-te 2-1 a falta de 10 minuts pel final.
I amb tot el que portem darrere, de tota la setmana, persones amb autoritat de certs clubs que ja has mencionat, no cal donar-los més bola, insinuant teories conspiranoiques.
És que les imatges,
les imatges parlen per si soles, i no només aquesta setmana, és que també va ser a Sant Andreu. Vull dir, és que jo, el penal que li fan a Sant Andreu amb 8 a Javi Delgado, penso que aquí, crec que Joan Soteras molta mà no té.
Costa no ser mal pensat. És a dir, que en tres jornades seguides, després de Sant Andreu, la gent plora i després passa el que passa. És a dir, i a més és que no són penals dubtosos. És a dir, hi ha un que és dubtós, però el primer i el tercer són clamorosos i es veuen des de la Xina, passant per Austràlia, arribant als Estats Units.
És que és temerarin amb la mà així dins l'àrea. Jo insisteixo
que per mi el tema és que una cosa no treu l'altra. És a dir, el Sabadell ahir no està bé en dues accions defensives.
Però clar, que no et treguin això.
Però clar,
no
són dues jugades això, en què una va 0-0, tens l'opció de posar-te 1-0, si l'àrbitre et xiula el penal, i aquí vas 1-1, i és que és una mà escandalosa.
I a més és que la controla l'altra.
És que aquella mà d'allà, la Duri allà, no ha d'estar allà. No.
Que no és, no és definitiu, però és determinant. Vull dir, sí que és cert que no pots venir amb excuses de que el partit doncs no acaba de ser del tot bo, però és que te condiciona, està claríssim.
Mira que el penal de Delgado al Narcís Sala va ser hiperclar, però és que aquesta mà és, encara és el penal més clar que no ens ha enxulat, jo crec que fa molt de temps.
Tu dius el primer, el de Ton Ripoll. És que...
No, per mi el tercer i el tercer.
La mà.
Però és que aquest una mica més, és que... Em va recordar en cert moment a la de, que li van fer a Xavi Alonso a la final del Mundial. És a dir, és que és una patada monumental. És a dir, és que com no pot xiular falta? És a dir, a més, és que està, el Liner està superbé posicionat. És a dir, és que no m'entra pel cap.
Jo, més que, evidentment, teories conspiranoiques, que no hi crec massa.
No.
Crec que estem pagant també, i això ho deia l'Adrià avui, estem pagant a la quarta categoria.
Sí.
Això el que fa és que trobis àrbitres de quarta categoria.
Si l'any passat eren dolents, imagina't aquests.
És a dir, és tu que... ahir a la Transmi parlaves que fa la sensació que els àrbitres, quan arriben certs minuts finals, se'ls en va una miqueta de les mans. Vull dir, és molt complicat, eh?
Mai
i al final
dit, eh?
No, jo no em posaré a criticar la feina d'un àrbitre perquè són persones i s'equivoquen, però com que li perden una mica la cara al partit, se'ls descontrola, i el que comentaves, no atrevir-se a xiular les mans perquè queden 10 minuts i condicionava el resultat clarament.
Sí, però passes de tenir un àrbitre temerari, en positiu, perquè...
Un àrbitre honest.
Xiules una mà, que l'és, en un minut 112 o 113 sí. de partit, a un àrbitre, que una mà que... Ostres, algú podria dir, mira, està a la tanca, no es veu massa bé. Sí. Però és que aquesta mà d'ahir, l'ha de veure l'assistent i l'ha de veure l'àrbitre principal, i no té... els nassos de xiular-lo.
Ho vam veure des de l'altra banda de l'estadi, és que es va veure claríssimament, sí. És a dir, no és una jugada gris, ni no, és a dir, una jugada claríssimament que és penal.
I malauradament, no, tampoc vull que soni ara massa plorada i excusa i tal. Crec que en el més menys, que parlava David Català l'altre dia, que bé, deia, bé, alguns cops ens afavoriran, d'altres no. Jo crec que el més menys, el Sabadell està surt perdent aquesta temporada.
I tant.
Ho dic perquè al final hi ha una eliminatòria. Més enllà de no estar bé en certs contextos de partit, insisteixo, i en certs moments. Però hi ha una mà, per exemple... Perdó, hi ha un gol mal anul·lat el dia del Poblense que podria haver significat un passi als quarts de final de la Copa Federació.
I està la Copa del Rei.
Està la Copa del Rei, aquesta mateixa setmana. Hauria jugat el Sabadell contra el Villarreal, allò com a rival del Poblense. I sobretot que venim també de setmanes polèmiques amb el penal de Javi Delgado, que podria haver significat un punt al Narcís Sala.
Les tres expulsions.
Les expulsions. La setmana passada, sota el meu criteri, insisteixo, jo crec que es va xiular bé, tot i que el segon gol
del Balears era fora de joc.
I podria haver significat allò dos punts que volessin. I per mi... l'actuació arbitral d'ahir condiciona el resultat.
Totalment, sí.
Insisteixo que una cosa no treu l'altra. És a dir, és complementària, eh?
En un país normal, aquest àrbitre no estaria sense xular un mes o dos mesos. És a dir, és com el del Narcís Sala. És a dir, són errors grotes, molt grossos, i que no s'han de permetre. És a dir, si un jugador s'equivoca, l'expulsen, insulta l'àrbitre, coses d'aquestes, té una sanció de 4 a 5 partits. Doncs aquest àrbitre ha de també tenir la seva sanció. No és normal. És a dir, la mà, és a dir, no es pot equivocar. No pot ser tan dolent per no veure aquesta mà. És a dir, ho han veure tots. És a dir, no va voler xular la mà.
Per què?
Pues no ho sabrem. Però és a dir, és
que... Aquí l'únic dubte que puc tenir és que interpreti que vingui
de rebot
d'ell mateix. Sí, del mateix Ayala. Però
és a interpretar com...
És que aquesta... La de Ton Ripoll, la primera, ningú com l'assistent té una millor visió. És que no té cap jugador allà que li pugui dificultar la visió.
Però és que a més, si toqués la pilota, la pilota aniria cap a fora. no aniria cap, cap aquí. És a dir, no té cap sentit, és a dir, és que li dona a la panxa a Ripoll.
Bé, alguns comentaris que ens diuen per aquí, que evidentment tothom està en la mateixa corda dient que els penals d'ahir van ser escandalosos. Però deia el Vicenç, per exemple, diu, tema Sotera, sincerament crec que ens està perjudicant i molt. Per res està sent cap avantatge. Hi ha masses comptes pendents, crec, i el Sabadell està pagant els plats trencats. Una mica en el nivell que dèiem abans, que al final hem vingut una setmana força desagradable amb declaracions... Ja no estic parlant d'aficionats i comptes concrets dics, sinó estem parlant de directius de clubs de la categoria, rivals del Sabadell, com l'Atlètic Balears o el Lleida, que s'estan permetent el luxe d'insinuar que el Sabadell té un tracte de favor arbitral perquè Soteras és el president de la Catalana i està ficat a l'Espanyola i perquè Lucas Vial és el seu gendre.
Jo en aquest sentit crec que, ho diré clar, que és una falta d'elegància total sortir com a directiu d'un club a dir aquestes coses quan és que a més no està gens fonamentat, però aquí em quedo amb la part positiva que seria la reacció en aquest sentit del centre d'esports des de tots els àmbits, des de que parles amb David Català i també Sergio Cortés a la roda de premsa ho comentava, crec que en aquest sentit l'equip està molt focalitzat, està una bombolla, crec que ho comentaven divendres, i no s'està fent massa cas, però clar, que l'equip hagi reaccionat bé a aquestes crítiques o a aquestes pressions no significa que això no tingui impacte negatiu, en certa manera, en la manera de fer dels col·legiats o que ens pugui perjudicar, no ho sé.
L'equip de Lleida, primerament, s'ha de preocupar per ells mateixos, és a dir, que entre refundacions i canvis de nom ja no sé ni com es diuen, així que primer que es preocupin per ells mateixos i deixin de faltar el respecte al Sabadell, un club de més de 120 anys d'història, que ha estat molts anys a primera divisió, molts més a segona divisió, que ha jugat la competició europea, així que primerament que respectin que el Sabadell és un equip històric i que se l'ha de respectar. I faltar-ne el respecte amb el de Soteras em sembla vergonyós, lamentable, i és una falta de respecte monumental i espero que el Sabadell això ho tingui en compte pel partit de tornada, igualment contra sobretot al Mundo Deportivo, que aquesta gent també s'estan passant ja la línia del respecte, s'han trepitjat la línia del respecte i espero que el Mundo Deportivo no trepitgi la nova Creu Alta en la vida.
Aquí el tema també per mi és i digueu-me il·lus, però és un tema d'impunitat. Tu fas aquesta... I sé que pagues la categoria, una mica en la línia del que deien abans de l'arbitratge, que un àrbitre fa això a primera o segona divisió i es passa una temporada a la nevera. Un dirigent de qualsevol club de primera o segona divisió fa unes declaracions d'aquesta mena i s'entra d'ofici i es sanciona el club en qüestió amb una multa o amb el que, amb el que sigui. Aquí no passarà, la sensació és que no passarà absolutament res.
Però no.
És que a més a Lleida és que després que ens van estar insultant durant tot el partit, que després van tenir els pebrots, perquè no es diu una altra manera, van tenir els pebrots de dir no, que van dir fora Sabadell. Es creuen que som que no som llers.
I ara fruita.
I que es queixin que
reculli a l'acte, que l'àrbitre ho reculli a l'acte, insults cap a un club.
I que fa uns mesos estaven parlant que feia més d'un any que al centre d'esports no li xiulaven cap penal, no sé si era a casa. Vull dir, és que no us esteu basant en arguments reals, és que hi ha les imatges.
Entre boira i boira no acaben de veure bé.
Va, acabem amb un somriure.
Sí, home.
Sempre bé.
Venim de partit a casa, per tant toca cest personal.
Ah, molt bé.
La setmana passada vam tenir cest personal i per tant avui toca una nova entrega. La setmana passada era Alfredo Pedraza, sí, si no m'equivoco. Anem a veure qui li deixava la pregunta en qüestió.
Escojo el jugador que más sabe sobre música del vestuario.
Pues la verdad es que me lo tomo como un cumplido, así que muchas gracias, Pedraza.
Cés personal. Diego Cámara Calleja, nascut a Madrid, 26 anys.
De quin jugador portaves la samarreta de petit?
Soy un poco madridista, solo un poco, así que voy a decir Zidane.
Amb quin equip has simpatitzat sempre?
Pues mira, con el Madrid, la verdad.
¿A qué te habrías dedicado si no hubieses estado futbolista?
Yo creo que algo relacionado con la música, o últimamente me está llamando mucho la atención el tema nutrición y demás, pero vamos, futbolista o sea, no había otra cosa que no fuese futbolista, la verdad.
Un gol que tinguis grabat a la retina.
La verdad es que recuerdo muy bien mi primer gol con el en tercera división, con el Club Deportivo Guadalajara, que nos dio pues un gol de cabeza contra el Derby, Había mucha gente de la afición y la verdad es que lo recuerdo muy bonito.
El millor entrenador que has tingut?
Manolo González.
L'exercici d'entrenament que més odies?
Pues sobre todo el balón parado cuando lo trabajamos.
Un estadi on t'agradaria jugar?
El Santiago Bernabéu.
Sexe abans o després dels partits?
Yo creo que después, ¿no? Así de a modo de celebración.
Una película.
La película, La gran belleza, de Paolo Sorrentino.
Grup musical preferit?
Últimamente estoy escuchando mucho The Smiths y también Ralphie Cho, estoy escuchando mucho.
Ets més de mar o de muntanya?
Mar.
El teu menjar preferit?
Espaguetis al pesto.
¿Portes algun tatu?
Sí. Pues mira, aquí tengo un tatuaje con una persona especial. También aquí me hice, no sé si verá, se aprecia también con unos amigos. Y el tercero, pues en una zona comprometida, en el culo, la verdad. Sí, no, pues es un coco. Me lo hice el primer año con la Peña Deportiva, con mis compañeros, que dijimos, bueno, si teníamos la canción de Rauw Alejandro de Champú de Coco, pues con la tontería dije, va, si ascendemos, pues me hago un coco en el culo. Al final no ascendimos, pero bueno, un poco a modo de, ¿no?, de buen recuerdo, la verdad.
Un lloc per perdre's de vacances.
Ibiza.
Una virtud.
Me gusta escuchar a la gente, la verdad.
Un defecte.
Que me cabreo mucho en el coche. Mucho, mucho.
¿Alguna fobia o alguna cosa en especial que et faci por?
Perder a alguien, a algún ser querido de mi familia, ya sea mi madre, mi hermano o mi tía, etc. Mi padre.
¿A quin company d'equip deixaries una còpia de les claus de casa teva?
Buah. Yo creo que a Javi Delgado.
La persona més famosa que tinguis el seu contacte al telèfon.
Va, lo voy a decir. Omar Ayuso.
Et posem a prova. Quants anys té David Català? A, 36. B, 42. C, 44. D, menys que tu.
Yo creo que 44. Correcto.
En la próxima entrega...
Vale, le pasa el micrófono al jugador del equipo que creo que se parece al malo de Woody, ¿vale? Devuelve a Woody, tío.
¿Qué? ¿Alguna pista? ¿Alguna idea?
Que no sé quién es el dolent de Woody.
Sí, quién es el dolent de Woody, no sabemos.
Una cosa, jo crec que ja s'ha de posar el hashtag. Si pugem, volem la seva a l'altre costat, no?
A l'altra galta.
A l'altra galta.
Fer la seva.
La seva.
Podem engegar la...
Campanya, Twitter.
La campanya. Mala setmana, per cert, també per Diego Cámara, madridista.
Vaja,
mala setmaneta. Mala setmaneta. I més avui també, tela. Ara, no? Ara era la gala,
sí, la
no?
Pilota la pilota d'or.
A qui li donaries tu la pilota d'or d'un jugador del Sabadell?
Ah, mira, d'aquest inici de temporada? Sí. Urri.
Jo també.
Jo també, mira.
Urristes, som urristes.
Urri o Tom Ripoll, un dels dos. Sí. No, tindria els meus dubtes. Mira, per aquí especulant ja, si Pau Fernández, si Sergio Cortés... Mira, si la gent ens vol dir allò... Queden 3 minuts.
Si la gent em vols dir qui és aquest personatge...
Sí, doncs, perquè nosaltres una, aquí...
Jo aquí no tenia ni idea, la veritat.
Jo tampoc.
Que, però, per cert, el Diego sempre protagonista dels reptes aquests que fa el club.
Sí,
que,
i en Pedraza.
Home, bastant divertits, també, sí, aquestes iniciatives.
Estan molt bé, els vídeos aquests del club. I una cosa que la setmana passada vau comentar al final del tribuna, i que a mi em va sorprendre per malament la xifra d'assistència d'ahir. 3.060 i poc,
sí.
I jo m'esperava amb 3.400, 3.500, ostres, si són 4.600, on és la gent? És a dir, érem primers, era un partit per fer un cop de sobre la taula important. Home, a part de venir al dia del Terrassa, jo crec que s'ha de venir a més partits, perquè a més l'equip ho nota i s'ha de crear ambient per fer de la nova Covalta un fortí.
Sí, que es diu molt l'excusa, entre cometes, de quan hi ha la jornada matinal, l'horari balear, que costa més que s'engresqui la gent i tal, però és cert que ahir va faltar potser un puntet, com diu el Chao.
Ja vam obrir aquest meló la setmana passada i és un aspecte que s'ha de treballar i s'ha de millorar. Diuen per aquí, per línia interna, que és el dolent de Toy Story. El que li roba el Woody. Jo és que no sóc molt
de...
No tenim
infantesa
aquí. A
veure, m'he vist Toy Story, però me'l vaig veure fa molt de temps. És a dir, a meva memòria no
dona permès, no?
No,
jo tampoc ho sé, la veritat.
Alguna coseta més que us quedi penjada? Que queden, res, minutet, un poc més. Una conclusió ràpida?
Firmo un 9 de 12 en aquest mes de novembre.
Hòstia, vas fort, eh? Vas fort.
home, si pot ser el 12-12...
Home, sí, clar.
12-12 seria preciós.
No, i que aviam si descobrim ja on jugarà l'equip aquest cap de setmana.
Sí, també no ho hem dit, però ho han comentat el Sergi i l'Adrià a l'hotel, que encara no se sap si a la gespa ressembrada del Luis Suñer Picó d'Alzira o a un camp anexa de Venècia, crec que es deia, que és de gespa artificial. Per tant, estarem pendents del que vagi passant, però avui tampoc no li hem pogut donar massa més bola al tema perquè no sabem on jugarà el Sabadell aquest diumenge a les 5. Sí que jugarà diumenge a les 5, per cert. Va, que no ens queda temps. Raúl, xau, Sílvia Fernández, un plaer als tots dos, com sempre. Que vagi
moltes molt gràcies, Pau, a tu, com sempre.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Casa vostra. Per cert, que la gent diu per aquí que ja tindrem fills, amb això del personatge de Toy Story, que aquí no sabem una mica de què va la història. Gràcies al Roger Benet a la realització. Demà a la una, més esports a aquesta casa, a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Adéu-siau, bona setmana.